A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Continuem en directe des de Ràdio Vilafant i és un plaer poder tenir aquests col·laboradors i col·laboradores als nostres estudis parlant de temes molt interessants. Jo crec que el tema d'avui també agradarà moltíssim i té molt a veure amb el que la societat d'avui en dia ens toca patir. Laura Paravicini, naturopata, bon dia.
Hola, Mercè. Què tal?
Parlarem dels hàbits. Per què ens costa tant implementar nous hàbits? Mira que ara ho comentàvem, no? Que tenim les coses com bastant clares. Ja sabem, no?, tot el que hauríem de fer, tot el que hem de fer, i en canvi implementar aquests nous hàbits moltes vegades ens en oblidem, ens ho saltem, busquem excuses, busquem pretextes.
Exacte, sí, avui vinc a parlar d'això, bàsicament perquè en tots els anys que m'ha tocat atendre pacients, que adoro, que és la meva feina i m'encanta, però sí que m'he trobat, jo sóc naturòpata, vull deixar clar que la naturopatia no és la malaltia de la natura, perquè m'ha arribat d'alguna persona que li ressonava això. La naturopatia és el camí o el sender de la natura, per retrobar l'estat de salut òptim. En què em trobo? Amb que els canvis d'hàbits és el que més costa. Avui dia tenim a l'abast tota la informació en internet, vulguis anar al Google i ara amb l'intel·ligència artificial, o bé tots els llibres, o bé tots els terapeutes amb els que anem, siguin nutricionistes, PNIs, terapeutes de qualsevol tipus, ens poden donar moltes informacions, la majoria de les vegades ja les sabem, però després, tenim un input o un impuls de bona voluntat de portar-los a terme.
És veritat, això, eh?
Aquest dia...
Estàs supermotivada, motivada, eh?
Motivació tot,
i dius, va, ho tinc claríssim. Això és com anar al gimnàs, no? Dic, ostres, tinc molt clar, no? Sí. Que vull anar al gimnàs, que em vull posar en forma, que vull estar bé, que em vull sentir bé, però... Aquesta motivació després fa... Cau,
perquè neix des d'una exigència, no? És una motivació que no neix des d'un respecte cap a nosaltres mateixos, un respecte als nostres processos, a com som. Potser necessitem anar més a poc i no tan ràpid, o no fer-lo tot de cop. Doncs aquesta exigència el que fa és que ens allunya de l'assolir determinats objectius que ens podem proposar. Doncs aquí m'agradaria parlar de com funciona la ment. La ment pensa, arrel del que pensem sentim, i arrel del que sentim actuem. ¿Vale? Darrere del pensar hi ha creences i valors. Darrere del sentir hi ha emocions. I darrere de l'actuar hi ha conductes. ¿Vale? Entre el pensar i el sentir i l'actuar, que en principi haurien d'estar alineats, que tenim discordàncies. Tenim discordància entre el que pensem i el que sentim, estàs d'acord?
Totalment.
Perdó. I entre el sentir i l'actuar, més encara. Perquè no sempre actuem des del sentir, ni des del pensar. Actuem des d'una reactivitat. O sigui,
podríem posar un exemple, Laura, per exemple? Que una persona, per exemple, et digui que vol quedar amb tu, no?
Una persona que vol... Perfecte, molt bon exemple, perquè el venia a parlar després, és part del guió, el tema de les relacions humanes. Tinc una persona que vol quedar amb mi i no em ve de gust quedar amb aquesta persona. Per què? Perquè aquell dia estic emmimismada i no tinc ganes d'estar compartint amb aquella persona en concret. Doncs penso, ai, quin pal que em fa, però clar, he de complir. Tinc un compromís, fa molt de temps que volem quedar i tal.
Quan jo l'he necessitat també ha estat amb mi tot aquest discurs mental, per exemple, no? Que podríem incloure aquí.
Exactament. Doncs aquí darrere hi ha l'emoció de dir, primer de tot, què sentim? Sentim que no tenim ganes. No tenim ganes de quedar. Avui no, però potser aquella persona és l'únic moment que li va bé o havíem quedat ja. I finalment què fem? Veiem aquesta persona.
Diem que sí.
Diem que sí, per al compromís, per no quedar fatal, i al final no ens hem respectat a nosaltres mateixos. Doncs això és un petit exemple, però això ho fem cada dia. La qüestió més difícil que tenim aquí és el modificar el nostre pensament, ¿vale? Perquè tots pensaments, darrere de tot pensament, rau una creença. ¿Vale? I anar a indagar a les creences que tenim construïdes des de la infantesa, allò és un treball de psicoanàlisi, quasi. Per tant, jo no tendeixo a no posar-m'hi aquí. Vale? Simplement perquè jo també sóc una persona que sí que m'agrada veure uns certs resultats ràpids, vale? Però sí que m'agrada sempre anar a indagar a l'emoció. Sobretot som una generació, la nostra, que venim d'una invalidació emocional molt gran per part dels nostres pares. Per què? Perquè el llenguatge que es feia servir quan ens educàvem, no hi havia validació emocional. Ai, deixa de plorar, que plorar no és de nenes grans, és de nenes petites. O deixis de plorar, que els nens no ploren. O va, que no t'has fet tant de mal.
Doncs aquestes... No facis això, que ningú voldrà estar amb tu.
Ho has de fer perquè has d'agradar. I tots aquests...
missatges, no?
Missatges que han fet que ens dissociéssim de les nostres emocions, ens invalidessin el que sentim. I finalment ens acabem creient que el que sentim no és real. Perquè ara estem a nivell educatiu amb un desbordament cap a l'altre costat, de validar tot i absolutament tot, que és superimportant, evidentment, però a vegades creem emocions als nens que ni han arribat a pensar aquestes emocions. M'explico? O sigui, estàs d'acord que a nivell d'educació, tant al col·le com a casa, estem molt a sobre dels nens? I és un bé que hi estem, perquè sí que els hem de recolzar, els hem de validar el que pensen, però no els hem de sobreprotegir, vull dir, no els hem de prevenir que pateixin frustració. Ara m'he anat una miqueta per les rames, em recondueixo una miqueta en el tema del pensar, sentir, actuar. Vale? Uh-huh. Per alinear aquests tres factors que ens passen des que ens aixequem al matí fins que ens anem a dormir, parèntesis, el tema del pensar... Vale? Ja porto aquí avui una frase que fa dies que la vaig respolvorar i m'està rondant el cap, me la vull posar en casa per veure-la cada dia. El pensament condiciona l'acció, l'acció determina el comportament fa l'hàbit, els hàbits estructuren el caràcter i el caràcter marca el nostre destí.
Aquesta és una frase d'Aristòtil.
Aristòtil,
escrita fa... I estem parlant?
Sí, estem parlant de fa 2.500 anys. Uh-huh. Fa 2.500 anys. Doncs, què ens crida, almenys? A mi, personalment, em crida que hem de tornar a tenir el poder sobre nosaltres mateixos. Vale? Aquesta discordància que tenim entre el pensar i el sentir... Aquesta possiblement invalidació que hem viscut i hem patit és una pèrdua del poder que tenim sobre nosaltres mateixos. Vale? Una de les eines que més ens allunya entre el pensar i el sentir és el viure cap a fora. D'això ja n'havíem parlat. Per mi és molt important crear durant la nostra vivència i cada dia un espai d'introspecció, d'anar cap endintre per reconnectar i per alinear aquest sentir, pensar i sentir. És una acció d'autoconeixement, una acció d'autoindagació. És una autoindagació que ha de ser el més coherent i el més honesta possible. Perquè sabem que ens enganyem molt fàcilment.
El que dèiem abans, no? Que ens justifiquem en moltes ocasions o posem pretextes i excuses.
I aquestes excuses...
A nosaltres mateixos, eh?
No, totalment, és un diàleg intern. Exactament. Cap a fora, quan li mentim cap a fora a l'amic o al pacient, cap al terapeuta, l'altre ho veu de seguida, que és una mentida. El problema és nosaltres amb nosaltres mateixes. El relato que ens hem construït en els anys, si, a més, si som una miqueta creatives i hàbils en redactar relatos molt bonics, ens acabem creient. I desconstruir això és la gran cosa, com desprogramem una ment que ja està la majoria de les vegades en pilot automàtic, amb unes creences darrere de és que jo soy así. El jo soy así, sí, està bé, evidentment hi ha una expressió genètica a les nostres persones, no? Però vols dir que no podem, no vull dir ni millorar, però que no podem tornar a reempoderar-nos dels nostres pensaments?
És que en moltes ocasions no som ni conscients.
Clar.
Aquest clar. És el primer pas, o aquest hauria de ser el primer pas, no?
Sí, exactament.
Realment el que estic pensant és meu, ho sento.
És que és molt ben dit, perquè les fases de l'emprenentatge tenim la fase conscient i la fase inconscient. Clar, quan ens mentim, bàsicament no som conscients d'això, evidentment. I hem de validar aquesta no consciència. Si hi ha una persona externa que t'ho fa veure, doncs bé, no? Per tant, com fer conscient el que actuem de manera inconscient? Vale. Avui dia és un llenguatge que tenim molt a l'abast, deu ser per alguna cosa, no? Darrere d'una exigència o darrere d'una necessitat neix l'oferta, vale? Però jo el que vull fer avui, i des de la meva mirada terapèutica, de terapeuta, d'acompanyar la gent, nosaltres mateixos som els que més podem ajudar-nos a nosaltres mateixos. I faig una crida al tornar a tenir el poder sobre nosaltres mateixos a través de para, frena, desactiva el pilot automàtic, surt de la roda del hàmster, a través de l'Instagram, o sigui, d'estar connectant tota l'estona amb el mòbil fent scrolling, un scrolling que ens treu completament de la consciència nostra, les drogues. No estic parlant de les drogues il·legals, cuidado, que també, per suposat. Les drogues legals, aquelles drogues que acudim al metge quan el que sentim ens fa mal. I no dic que no hi hagi moments que és necessari acudir a un especialista que ens aconselli alguna cosa per sentir menys, però jo crec que avui dia hi ha un abús en aquest sentit. De drogues legals. I jo veig les persones que acudeixen a mi per fer un treball sobre canvi d'hàbits, si hi ha de per mig un
fàrmac,
la meva feina serà una miqueta més àrdua en ajudar-los a agafar consciència del per què estem actuant d'una manera poc funcional sobre la nostra vida. Com podem fer una acció d'introspecció, d'autoindagació honesta, veritable? Doncs jo sempre dic, si tenim un contenidor, mira, agafa el contenidor més maco que tens, de ceràmica fet per tu, si vols, ben pintat i ben maco. Si aquest contenidor està ple, no hi pot caure res més. Per tant, davant d'una implementació d'un nou hàbit, hem de desprogramar algun hàbit que venim fent sense consciència durant molts anys i que segurament no és beneficiós. Vale? Per tant, els contenidors normalment de cada persona de què estan plens, els contenidors que ens converteixen en hàmsters, la roda del hàmster, obligacions, responsabilitats, compromisos innecessaris, relacions tòxiques, l'scrolling, que és allò d'agafar el mòbil i no parar de mirar un reel darrere l'altre, tot això és el que ens allunya del saber què hem de treure del contenidor per instal·lar, parlem així com amb noves tecnologies, instal·lar o reprogramar la nostra ment. La nostra ment entesa com el contenidor, Si la nostra ment està plena, doncs no hi haurà espai ni perquè es mogui el que hi ha dintre. Estarà totalment asfixiat i és la ment en pilot automàtic. Clau. Clar, per mi és un llenguatge bastant, bastant clar, però jo avui aquí voldria apropar-me a la gent realment a una crida de tornar cap a nosaltres mateixos a través del discerniment. El discerniment entès com la capacitat de veure amb claretat i de distingir, de comprendre què és essencial i què no és essencial. Es pot projectar amb una acció funcional del que fem, si està bé o no està bé, o el que sentim, també. Si no tenim espais durant el dia per parar, respirar, sentir com estem, donar-nos el temps per fer una mirada cap a dintre, estem perduts. I avui dia és una miqueta el que ens passa. No estic dient que hem de passar del pilot automàtic a un estat zen. No, això tampoc. Però voleu dir que 5 minuts al dia de parar, respirar... Hi ha una cosa avui dia que està molt de moda, que es diu la coherència cardíaca. La coherència cardíaca, que es regeix per el nervi vague, que també és una cosa que està super de moda, és la connexió que hi ha entre la respiració i el bàtec del cor. Què vol dir? Que a través de com respirem, podem també entrar en sintonia amb el bàtec del cor. Per tant, 5 minuts al dia de respiració conscient, pausada i pautada, ens porta amb una consciència de perquè si estem en un estat de neguit, el nostre cor està accelerat, doncs podem rebaixar aquests bàtecs. Finalment, a nivell de teràpia, fa 15 dies van venir les meves amigues i companyes a parlar de quins hàbits podem posar en pràctica, l'Anna i la Maria, en quant a la respiració, l'alimentació i els hàbits. Aquest diumenge 30 estarem a Sarrià de Ter per posar en pràctica tot això de 10 a 12, fent ioga, meditació i parlant d'alimentació, tot enfocat a regular el sistema nerviós. Hi esteu tots convidats i, bueno, moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me, és un plaer. I fins aviat.
Fins a la propera, Laura Paravicini. Gràcies, Mercè. Qui necessiti més informació, que contacti amb nosaltres. Adéu-siau, bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.